Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8 del matí. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dilluns 13 de maig del 2019, dia de la Mare de Déu de Fàtima. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
El passat 16 d'abril, Ràdio Estel, ens acomiadàvem així de Montserrat Minobis.
Si més no, que no quedi l'intent que això sigui possible, i veiem també, per què no, aquest proper any, aquesta imatge renovada que ara ens explicava Montserrat Minobis de La Independent. Montserrat Minobis, com sempre, un plaer.
Moltes gràcies, igualment, per haver estat amb vosaltres tota aquesta temporadeta. Una abraçada a la vostra audiència i a vosaltres.
Igualment, una abraçada.
I que continueu fent aquesta bona feina.
I, per cert, bona Pasqua.
Igualment, bona Pasqua.
Que vagi molt bé, Montserrat.
Va ser una enamorada de la ràdio, treballant a Ràdio 4, directora de Catalunya Ràdio, de Ràdio Sant Boi i degana del Col·legi de Periodistes. Una enamorada de La Ploma, a Serra d'Or, Oriflama, La Independent o l'Avui. Una enamorada del país, amb reconeixements com la Creu de Sant Jordi, però sobretot, i ho va demostrar per allà on va passar, també en aquesta casa on hi col·laborava, Montserrat Minobis va ser una enamorada de ser una veu crítica, una veu feminista i femenina. Veus com ella mai s'acaben perquè deixen gran llegat. Gràcies i fins sempre. Que la terra et sigui lleu. Per cert, Montserrat, gràcies també per aquesta temporadeta.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8 i 2 minuts avui el pensament del dia ens el porta Carles Armengol, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
Darrerament, parlant de la situació que viu el país, parlant de la situació en la que es troba la nostra societat, diverses veus s'alcen insistint en la necessitat d'una major concòrdia, en què cal treballar per la concòrdia. I s'adrecen als cristians fent una referència especial, una demanda especial, perquè siguin factors d'aquesta concòrdia, perquè treballin per la concòrdia. I és un bon propòsit per a tot cristià col·laborar, possibilitar aquesta vida amb concòrdia. Però per treballar per la concòrdia cal anar una mica a fons. La concòrdia no és un valor absolut, cal contextualitzar-lo. I precisament cal analitzar les causes d'aquesta manca de concòrdia. Quins són els factors de discòrdia en la societat? Si no els analitzem, si no anem una mica a fons, no sabrem de quina manera superar aquests factors i, per tant, instaurar la concòrdia.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
3 minuts i gairebé i mig que passen de les 8 del matí aquest dilluns parlarem en aquest programa de la segona tongada d'eleccions, les municipals i les europees. Ho farem amb el politòleg Guillem Porcells, un dia en el que també volíem retre d'alguna manera un homenatge des d'aquesta casa a la periodista Montserrat Minobis. En parlarem de la seva figura i sobretot del seu llegat amb Teresa Carreras, periodista, corresponsal del setmanari El Siglo de Catalunya, membre de La Independent i membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya. I cap a 8:45 del matí, no es perdin una nova edició de Truc Curt amb el professor de català de l'Institut Angeleta Ferrer de Sant Cugat, Daniel Ruiz Trillo. I a les 9, parlem de protecció de dades amb els advocats de Digestum Legal. Tot plegat, com sempre, amb l'actualitat més destacada, bona música i l'equip que fa possible aquest programa. Antoni Huguet a les tecles del so, en David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i a la redacció i mà dreta en aquest estudi, com sempre, Mercè Raga. Molt bon dia, què tal?
Què tal? Molt bon dia, Joan.
De dilluns, eh?
Vinga, anem-hi.
Doncs vinga, va, comencem. Doncs comencem, com dèiem, amb l'actualitat més destacada, i és que els maquinistes de ferrocarrils de la Generalitat comencen aquest dilluns una jornada de vaga que durarà 7 dies, del 13 al 17 de maig i el dilluns 20 i 27.
El sindicat CEMAF denuncia la falta de voluntat d'arribar a acords en matèria de condicions de treball per part dels responsables de la companyia. Les línies metropolitanes de ferrocarrils oferiran el 50% del servei habitual en hora punta durant aquests dies de vaga. És a dir, entre les 7 i les 9 del matí i entre les 5 i les 7 de la tarda circularan la meitat dels trens de les línies de Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia.
La vaga està convocada pel Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris. I entra en vigor la llei que obliga a controlar els horaris de tots els treballadors.
Des d'aquest diumenge, Joan, totes les empreses estan obligades per llei a controlar l'horari d'inici i final de la jornada laboral de tots els treballadors i guardar els registres durant 4 anys. Amb l'entrada en vigor de la llei de control horari, el govern espanyol vol combatre la precarietat laboral i evitar que es facin hores extres no remunerades.
I comencem a parlar d'eleccions, perquè ja és aquí la segona part de l'enquesta de La Vanguardia sobre les municipals a Barcelona.
Sí, avui aquesta enquesta assegura que Ernest Maragall i Ada Colau encapçalen la llista de preferits per governar la capital catalana, amb una diferència mínima. La resta dels caps de llistes queden per molt lluny d'aquest frec a frec. Els barcelonins també constaten en aquesta enquesta que 6 de cada 10 estan poc satisfets de la feina feta per Ada Colau fins ara, però al mateix temps 7 de cada 10 creuen que Barcelona, amb l'alcaldessa de Comú Podem, la ciutat s'ha mantingut o fins i tot ha millorat.
I per cert, primer debat a BTV amb els candidats de Barcelona.
S'ha fet aquesta nit i tots els candidats tenien un objectiu a torces tots contra Ada Colau. Sentim Manuel Valls de Ciutadans, Josep Bou de Partit Popular i Ana Saliente de la CUP, amb recriminacions a Ada Colau pel que fa a matèria de seguretat.
100 delictes al dia a Barcelona, un furt cada 5 minuts, 30 robatoris amb violència al dia.
La idea que es té de Barcelona és que Barcelona és jauja.
Sí que ens sorprèn que la recepta per part de Barcelona en Comú estigui únicament basada en demanar més presència policial.
Hem de dir que en el debat també s'ha parlat d'habitatge, un altre tema clau, una qüestió que per Ernest Maragall d'Esquerra, Jaume Colloni del PSC i el Sertadi de Junts per Catalunya, Ada Colau no ha complert.
Això és, per cert, la primera evidència de la distància entre les expectatives i els resultats del govern actual. És un fracàs evident.
Què s'ha fet? Res. I vostè hauria d'assumir la seva responsabilitat amb humilitat i reconèixer que s'ha equivocat, que ha fracassat.
Que l'Ada Colau activista estaria demanant la dimissió de l'Ada Colau alcaldessa.
I a tot això, què hi diu Ada Colau?
Doncs Ada Colau respon a això.
On hi havia 10.000 pisos turístics il·legals, n'hem tancat 5.000 només en aquest mandat. No ha complert el senyor Pedro Sánchez i vostè no ha mogut un dit. Vostè parla de que van fer milers de pisos que nosaltres, quan vam entrar a l'Ajuntament de Barcelona, no ens els vam trobar.
Però,
quan ve el ministre
Marlaska,
vostès diuen
més,
que la seguretat ciutadana és exclusiva
més,
competència
no nego, no,
de Catalunya. Arriben
no
a Barcelona de i de cop ja no és cosa seva.
Joan, qui no ha participat en aquest debat ha estat Jordi Graupera, que ho ha anat comentant a través del seu canal de YouTube a temps real.
Una cosa més xerona, el Bou, per favor. Miri bé les dades, li diu l'Elsa Artari. Elsa, que no són les dades. Oh, Ernest Maragall citant el New Green Deal. Ernest Maragall si té Casio, és mel, això. Saliente acaba de dir tendir cap a la gratuïtat del transport públic, com nosaltres al nostre programa gratural. Fin de la cita.
Com va dir Rosalía, malamente. Ahir també es va fer el debat de la Sexta, en aquest cas pel que fa a les europees.
Sí, un debat que ha estat marcat per Carles Puigdemont. Per exemple, el candidat de Ciutadans, Luis Garicano, ha dit que només votarà com a comissari general de Justícia Europeu a qui es comprometi a reformar el sistema d'euroordres, perquè mai, mai, mai es torni a repetir un cas com el de l'expresident. També hi havia representants de Partit Popular i Vox que han donat suport a aquesta proposta de Ciutadans. Per la seva banda, Josep Borrell del PSOE ha dit que n'hi hauria prou en reformar la llista de delictes d'euroordres. La candidata de Podem ha assegurat que troba irresponsable qüestionar un sistema judicial basant-se en un cas concret. Per Carles Puigdemont, en un acte, en aquest cas en posta, creu que tot plegat és nacionalisme d'estat. I Oriol Junqueras, candidat d'Esquerra, també a les llistes europees, en un altre ordre de les coses, assegura en una entrevista al Punt Avui que el PSOE té la temptació de pactar amb Ciutadans. Junqueras ha afirmat en aquesta mateixa entrevista que intentaran governar al marge de Catalunya.
I comença nova setmana també al Tribunal Suprem. Ja tenim aquí l'agenda del judici. Boya, Sens, exmembres de la mesa i lletrats del Parlament.
Joan, el judici del procés arriba en aquesta setmana a la 14a setmana, començant de nou en dilluns. Hi haurà, però, només dues sessions perquè la setmana coincideix amb les festes de Sant Isidro, dimecres 15 de maig a Madrid.
Així m'agrada que si és festa a Madrid, sigui festa també pels presos. Una baralla entre simpatitzants d'ultradreta i els veïns de Verges, Baix Empordà, ha obligat a desplegar diverses unitats dels Mossos d'Esquadra per separar els dos bàndols aquest diumenge.
Sí, tot plegat ha passat aquest migdia quan diverses persones han intentat despenjar les banderes estelades que hi havia en diversos fanals de la localitat baix empordanesa amb pals llargs. Ha estat aleshores quan els veïns han baixat per recriminar-los la seva actitud i impedir que aconseguissin el seu objectiu.
I almenys 6 morts en l'atac contra una església a Burkina Faso.
Sí, almenys 6 morts van morir ahir diumenge, entre elles un sacerdot, per un atac perpetrat per homes armats en una església del nord de Burkina Faso, segons ha confirmat fonts de seguretat a Ràdio França Internacional.
I el Cor de Noies de l'Orfeó Català debuta a la Berliner Philharmonie.
El Cor de Noies de l'Orfeó Català, representat per més d'una trentena de noies de 16 a 25 anys, ha debutat aquest diumenge a la nit en la Berliner Philharmonie de la capital alemanya, Montcant a la vida, en un concert dirigit per Simon Halsey i que ha comptat amb més de 530 coristes entre homes i dones.
I en plena de religió, els bisbes parlen de la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions i de la Jornada de Vocacions Natives.
El quart diumenge de Pasqua, Joan, també conegut com a Diumenge del Bon Pastor, l'Església celebra dues jornades vocacionals. D'una banda, la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, que és de caràcter mundial i busca moure la crida vocacional entre els joves i la pregària de tota l'Església per al naixement de noves vocacions, com també la consolidació de les ja existents a la vida sacerdotal i a la vida religiosa, i per la qual el Sant Pare Francesc ha dedicat un missatge amb el lema "El coratge d'arriscar-se per la promesa de Déu" i la Jornada de Vocacions Natives de caràcter estatal, dedicada a les vocacions que sorgeixen en terres de missió. Per aquesta doble jornada s'ha triat el lema "Digues sí al somni de Déu".
Plana d'esports, el Girona perd contra el Llevant i ja és virtualment equip de segona.
Sí, Joan, la veritat és que va perdre per 1-2. Per tant, si el Girona s'ha de quedar a primera divisió, ha de passar gairebé un miracle. Això passarà en les properes jornades. En tot cas, també fem una repassada pel que fa a la Premier League, perquè Pep Guardiola va arribar a Manchester per fer història. El català és considerat un dels millors entrenadors de futbol, si no el millor. I per què ho diem això? Doncs perquè s'acaba de proclamar campió d'aquesta lliga anglesa per segona vegada consecutiva amb 98 punts, i ho ha confirmat al camp del Brighton després d'una golejada per 1-4 el mateix dia que s'ha retirat del futbol professional el català Bruno Saltor.
Si sortim de casa aquesta hora i anem cap al quiosc, què hi trobarem avui?
Doncs la portada de l'Ara diu així: Colau entra dels, centre dels atacs entre el debat d'alcaldables, Maragall busca el cos a cos amb l'alcaldessa, però no descarta pactar-hi. Collbon i Valls coincideixen en la crítica a l'independentisme. I aquesta portada del diari Ara també es fa ressò avui de "Només un miracle", com us estàvem explicant ara fa uns segons, pot salvar el Girona. També al Punt Avui, aquesta entrevista a Oriol Junqueras, cap de llista d'esquerres a eleccions europees del 26 de maig, amb aquest clar titular: intentaran governar al marge de Catalunya, fent aquesta clara referència al PSOE. I també a la portada del Punt Avui, ja només queda el miracle. El Girona perd a casa contra el Llevant per 1-2 i posa un peu a segona. Pel que fa al diari El País, titula així: els europeus temen més una crisi migratòria que una segona recessió. El diari El Periódico, acabant aquest repàs de portades d'avui, la Barcelona d'Ada Colau a revàlida. Els Comuns i Esquerra empaten en els sondejos. L'alcaldessa demana un segon mandat per completar el seu projecte de ciutat.
Dos minuts i arribarem a un quart de nou del matí, hora de saber l'estat del temps pels propers dies, per les properes hores. Ens emporta tota la informació el meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La setmana comença amb un temps autènticament primaveral i amb unes temperatures que, tot i ser fresques o fredes ara a primeres hores a punts de l'interior, seran molt suaus, per no dir càlides, al centre del dia. Màximes entre els 23 i els 26-27 graus. En alguns punts de les comarques de l'interior i de Tarragona podríem arribar fins als 28. Per tant, calor al centre del dia, amb sol durant tota la jornada, la presència d'algun núvol merament decoratiu a la tarda cap a les comarques del Pirineu, i aquest matí encara amb vent del nord amb tramuntana al nord de la Costa Brava. De cara als 2-3 propers dies esperem el mateix, és a dir, sol, altes temperatures diurnes, sempre per damunt dels 25 graus a bona part de Catalunya. Alguns valors a la costa no arribaran en aquest valor, però vaja, farà calor al centre del dia, però encara amb una mica de fresca a primera hora. De moment, les previsions del temps ens indiquen que de cara a dijous, divendres, podria haver-hi algun ruixat, però de moment 3 dies per endavant de sol i de temperatures molt suaus, per no dir un pèl càlides.
Gràcies, Jordi. Molta gent que va cap a la feina a aquesta hora, per tant, important saber la situació a la xarxa viària. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. A la corona de Barcelona ara mateix s'observen les retencions habituals. A la 2 entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà en sentit sud, i també amb dificultats per anar cap a Martorell. A la P7 entre Sant Cugat i el Papiol en el sentit sud, i a la C58 amb un trànsit congestionat en els dos sentits de la marxa i també per enllaçar amb el nus de la Trinitat. A la B23 es circula ara amb densitat en els dos sentits. També destaquem aquí els 9 quilòmetres de retencions per entrar a Barcelona, i a aquesta hora també s'observa trànsit dens per accedir a la capital catalana, des de la C31 i la C32 per l'Alt Llobregat i també pels túnels de Vallvidrera des de Sant Cugat. Per acabar, també s'observen retencions ara a les dues rondes que afecten ja la circulació en els dos sentits de la marxa. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. I per últim, un dia important de vaga pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat. Saber com està la situació a la xarxa de transports públics des de Transmet. Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Primer de tot, advertir als usuaris de les línies Barcelona-Vallès, Llobregat-Anoia, de Ferrocarrils de la Generalitat, que el sindicat CEMAF ha convocat vaga pels propers 5 dies des d'avui i fins divendres, i també per la setmana vinent. La primera aturada parcial d'avui és ara mateix, de 7 a 9 del matí. Els mínims decretats estan garantint la circulació del 50% del servei. Metro, autobusos, tramvies i rodalies de Catalunya circulen però amb normalitat, sense incidències destacables. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Quart de nou del matí, i aquest dilluns volíem parlar en aquest programa de la segona tongada d'eleccions, les municipals i les europees, que venen marcades sobretot per la pujada del PSOE a l'Estat i de nou per al judici del procés al Tribunal Suprem. En parlarem de tot plegat aquesta hora amb el politòleg Guillem Porcels. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Comencem, si li sembla bé, per aquestes municipals. Entenc que Pedro Sánchez vol aprofitar d'alguna manera la força de les generals per guanyar pes a territoris de l'Estat, no?
Completament. És a dir, Pedro Sánchez ha fet el mateix que va fer Suárez al seu dia, les primeres eleccions, i per tant vol aprofitar aquest bon resultat de les eleccions generals per consolidar un bon resultat de territori. A més, també tenim una dreta que tampoc s'ha sabut refer electoralment de les generals. És a dir, veiem Pablo Casado, que ha dit que tot ho van fer-ho bé, que no és això. Veiem a Vox, que no sabem el que presenta. Veiem a Ciutadans, que tampoc sabem quin és el seu target, el seu públic, o públic objectiu. Aleshores, clar, trobem que el PSOE aquí ve amb molta força. Trobem que Pedro Sánchez ha aconseguit arrastrar, igual que va aconseguir fer Suárez, arrastrar els resultats generals i convertir-lo, segons les enquestes, amb les autonòmiques i les municipals. I, per tant, veurem exactament com es dibuixa el mapa d'Espanya després de les eleccions, perquè és possible que feus històrics, com era València, com era Balears, com era això, on el PP tenia possibilitats de recuperar això, no, tornin a ser feus socialistes.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Em parlava també d'una dreta fragmentada, també d'una extrema dreta com Vox, que si bé va treure representació a les generals, sí que ho tindria més difícil en unes municipals, oi?
Completament. És a dir, hem de veure primer de tot a quins municipis Vox va treure més bons resultats, perquè recordem que, a més, el llindar de participació en unes generals és del 3%, però en unes municipals és del 5%. Per tant, en molts llocs on va poder aconseguir certa representació o certa tendència, en unes municipals és possible que no el tragués perquè no arribaríem a aquest llindar del 5%.
Ho dèiem també, de taló de fons segueix el judici al Suprem amb presos, qüestió que segueixen aprofitant alguns partits.
Sí, des de l'independentisme s'està aprofitant aquesta situació per dir nosaltres tenim candidats que els nostres drets no han estat violats ni estan precisos qüestionats i els tenim a llistes, com pot ser Junts o Esquerra. També tenim per la seva banda la CUP, que diu que és un judici a la democràcia, un judici a la vergonya, etc. I per la seva banda també tenim, o teníem, el PP, que deia que aquest judici l'havien començat ells i tota aquesta tendència. I també veiem com el PSOE està aprofitant els seus silencis respecte a si amnistiarà o no els presos, si hi haurà sentències aviats i d'això i tal, però també estem veient que el judici s'està allargant més del que s'havia planificat.
Passa el mateix, si l'elevem a la major, passa el mateix amb l'exili, on Carles Puigdemont i Oriol Junqueras es disputarien d'alguna manera amb l'hegemonia de l'independentisme?
En el cas de la baralla Junqueras-Puigdemont, no veig tant com una baralla en si, entre dos partits, sinó més entre dues formes d'enfocar l'independentisme en aquest aspecte. És a dir, tal com hem vist amb les últimes enquestes, Esquerra està captant vot no independentista, però en canvi Junts està consolidant el seu model de partit per dirigir dintre del que és la centre-dreta. Ara que s'ha vist que la Junta Electoral Central al final permet, perquè els tribunals de Madrid ho han permès, que Carles Puigdemont es presenti, hi ha un efecte Puigdemont a les eleccions generals, però a les eleccions europees, i estem veient que és possible que hi ha un triple empalat entre socialistes, Junts per Catalunya a les eleccions europees i Esquerra.
Pel que fa a Europa, podríem esperar de nou una pujada de les forces d'extrema dreta?
Completament. En el cas de, sí, per exemple, països com Anglaterra, el Brexit Party és el primer partit. En el cas de França, Marine Le Pen és la primera força, segons les enquestes. I en el cas d'Itàlia, estem veient com la Lega Nord també va al capdavant. Polònia, l'extrema dreta, també va al capdavant. Per tant, estem veient un panorama una miqueta gris per a Europa.
A què ho podem atribuir, això?
Segurament a la falta de resposta que han donat les pròpies institucions europees al creixement de l'extrema dreta dins de les polítiques nacionals. És a dir, hem vist com a Polònia cada cop hi ha hagut un auge del sentiment nacional patriòtic polonès, hem vist com a França hem vist ciutadans descontents amb la Unió Europea perquè es veien no representats per les pròpies institucions, perquè segons els francesos no representaven el que ells deien representar. En el cas del Regne Unit, clarament, és el partit del Brexit. És a dir, el Brexit ha canalitzat les eleccions europees al Regne Unit. Veiem com el partit conservador quedaria tercer en unes eleccions europees, cosa que no havia passat mai. I les enquestes ja diuen que en unes eleccions generals el partit conservador quedaria també tercer, cosa que no passava absolutament mai.
Deixi'm fer un incís, ara que em comentava això del Brexit, eh? Quin sentit té que es presentin eurodiputats britànics amb un Brexit pel mig i una batalla campal al Parlament britànic?
Realment ningú ho sap. O sigui, realment ningú ho sap, perquè quan llegeixes la premsa britànica veus ràpidament que al principi no es volien presentar, després, com hi havia les eleccions europees, des del Partit Conservador s'ha argumentat que no poden perdre aquesta oportunitat de tenir representació britànica al Parlament Europeu. Des dels sectors de Farage i del famós Brexit Party, que és un partit que únicament posa el seu programa que vol fer el Brexit, no posa res més, és un partit monotema. De fet, el nom ja ho diu, no? Brexit Party. Es canalitzarà el que voten els ciutadans britànics al referèndum que van fer sobre el Brexit. I aquest partit no l'hem de veure ni com un partit de dretes, ni d'esquerres, ni de centre, ni d'extrema dreta, ni d'extrema esquerra. És un partit que el seu únic punt és el Brexit, que el votaran tant laboristes, brexiters o livers, com conservadors, livers o brexiters, i que, per tant, podem veure aquí una gran batalla, en aquest sentit, una gran batalla política, entre el que són els sectors com els laboristes i aquest partit, és a dir, el Partit Conservador ja sap que les perdrà les eleccions, sap que no traurà bons resultats, i, per tant, veurem fins a quin punt el Labour pot salvar la seva pròpia situació, que també està en caiguda, o sigui...
Déu-n'hi-do com està la situació. Per cert, tornem cap a l'estat espanyol, i és que, com bé sap, aquesta passada setmana ens assabentàvem de la mort d'Alfredo Pérez Rubalcaba. Políticament, qui va ser Alfredo Pérez Rubalcaba? Què va significar per l'estat espanyol, per la política de l'estat espanyol?
Alfredo Pérez Rubalcaba és d'aquests personatges... Realment m'agrada molt la definició d'home d'estat, perquè va ser un home d'estat en aquest sentit. És a dir, tot i les polèmiques vinculades al PSOE de Felipe González i tot això, va ser una persona que va saber estar al capdavant de les situacions, va ser la persona que va capitanejar la refundació del PSOE després del descalabro electoral que va haver-hi, que va perdre més de 5 milions de vots. Per tant, estem parlant d'una persona que va ser primer de tot polític, en aquest sentit, i al mateix temps també era una persona que, com jo que deien de Fraga, no?, tenia l'estat en su cabeza.
Déu-n'hi-do. Guillem Pursals, politòleg, com sempre, moltíssimes gràcies per portar-nos tota aquesta informació i desgranar una mica tot plegat, que déu-n'hi-do com està el panorama. Fins la propera.
No, moltes gràcies a vostès.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
24 minuts que passen de les 8 del matí, també per començar el dia, un dels grans clàssics de la història de la música i del cinema, Roy Orbison, Pretty Woman.
Pretty woman.
A primera hora, a Ràdio Estel. Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. Aquest dilluns parlarem sobre la protecció de les dades personals, drets, deures i sancions. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 30 40.
Ràdio Estel.
Un minut i mig i arribarem a 2:15 del matí, hora de saber a qui li hem de felicitar avui al dia. Com sempre, ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, en Joan Pallarès.
El 13 de mayo, en Cueva de Iria, bajó de los cielos la Virgen María. Era el 1907, a Fàtima, a Portugal, que es va escaure l'aparició de la Mare de Déu a uns pastors infants, dos germans i una cosina, dos nenes i un nen, la darrera de les quals, Sor Lucía, traspassada fa pocs anys, va ser testimoni viu durant molt de temps d'aquelles revelacions que a Fàtima va fer la Mare de Déu. Celebrem, doncs, la Mare de Déu de Fàtima, una important festivitat mariana, i també Sant Mus o Musi, amb un important aplec de colles que acudien a la seva ermita prop de Rubí, i d'aquelles societats de Sant Mus que tinguin ressò també a Cuba entre els catalans emigrats. Però també avui és Sant Pere Regalat, fra menor, advocat contra la sequera, del qual fa la cita que si plou per Sant Pere Regalat, plou 40 dies de comptat. I acabarem en Santa Maria Domènica Mazzarello, fundadora el 1872 de les Salesianes.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
I obrim aquesta hora, quan ja som a 2:15 del matí, la nostra agenda. Dilluns 13 de maig a 11:45, festa de la Mare de Déu de Fàtima.
Doncs sí, a l'església de Sant Pau de Girona, amb aquesta ofrena de flors, el Regina Celli, missa i també rosari. I ja amb una mirada posada també al cap de setmana. Avui us apuntem que aquest 18 i 19 de maig a Sant Martí del Montnegre hi haurà un recís a càrrec de fra Josep Manuel Vallejo. Si voleu més informació podeu escriure un e-mail a consell@caputxins.cat. I us recordem que hem fet aquesta primera aturada a Girona, Joan, que encara aquesta setmana podeu gaudir, si teniu la gran sort d'estar a Girona, d'aquesta gran estada amb Girona Temps de Flors.
I a Barcelona fins al 19 de maig.
La festa major del Guinardó omple el barri d'activitats per tothom, com ara torneigs esportius, balls, concerts i activitats per la gent gran, com també pels més petits de la casa. Entre les tradicions més arrelades de la festa hi figuren les campanades simultànies de les tres parròquies del barri, les matinades de l'Associació de Trabucaires d'en Perot Roca Guinarda, la Cercavila o la cantada de Vaneres.
I anem cap a Balaguer, primer cicle assolellats.
Un cicle amb la voluntat de donar continuïtat al cicle que es va iniciar el passat hivern amb els emboirats, espectacles familiars de petit format en equipaments municipals de la ciutat. A més, l'assolellats vol també formar part de les manifestacions culturals de Balaguer dedicades al públic familiar. Aquest cercle, que el forma una mostra ja consolidada com és el conte infantil de Balaguer, en comptats, amb 4 edicions anuals ja realitzades a la Setmana Cultural de Sant Jordi. L'Enamorats, amb diversos actes la setmana que es celebra la Diada de Sant Jordi, patró de Catalunya. Això ho recordem, que és del 12 de maig fins al 2 de juny.
Doncs déu-n'hi-do a Balaguer i al Centre de Lectura de Reus, atenció, perquè s'hi farà present d'alguna manera Woody Allen.
I com es farà present Woody Allen? Doncs mira, s'hi presenta el llibre El vessant seriós i tràgic de Woody Allen, de Pau Gilabert Barberà, a càrrec de Montserrat Reig, catedràtica de grec de l'Institut Domènec i Montaner de Reus. El llibre posa en evidència el paper nuclear i vertebrador que tenen la tragèdia i bona part de la filosofia grega en el pensament del cineasta nord-americà i ofereix una reflexió de base universal sobre la vida humana, com també els seus enigmes. A 8:15 del vespre, avui, al Centre de Lectura de Reus.
I què hi vull a aquesta hora al món de la xarxa?
Doncs mira, aquesta estrena del capítol de Joc de Trons,
ep,
que és el capítol cinquè, si no, no m'erro, de la vuitena temporada, per tant no direm res, per tota aquella gent doncs, que encara no l'hagi vist. Sembla que tu...
Un dia haurem... Jo no l'he vist encara, però un dia haurem de preguntar-li a algun expert quan es destapen els spoilers, quan un spoiler deixa de ser spoiler.
Clar, doncs per això? Si de cas... Si algú vol fer una ullada, sàpiga que en aquests moments és trending topic Juego de Tronos. Hem de dir també que aquest cap de setmana ens han deixat grans imatges, com per exemple la d'Inés Arrimadas, que va anar a Jerez de la Frontera, a Cádiz, al seu poble, per viure la fèria, no? I la van poder veure vestida amb un vestit vermell i ballant sevillanes, per tant també ho podeu veure a Twitter. I avui, Joan, ens agradaria destacar un gest que fa gran l'esport. I és que també s'estan jugant aquests dies a la NBA de bàsquet, als play-offs, mentre els jugadors dels Raptors, que van jugar ahir, celebraven la seva victòria davant dels de Philadelphia, Sixers. Marc Gasol, el català Marc Gasol, el primer que ha fet és consolar a Joel Embiid, que és jugador de l'equip contrari que estava plorant desconsolat. Les xarxes, òbviament, han aplaudit aquest gran gest. Els Toronto Raptors han passat a la final de la conferència.
Déu-n'hi-do, tots els esports fossin així. Anem a publicitat i de seguida parlem amb Teresa Carreras. No sóc...
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11 Fórmula Lesan, amb Edu Mutante i Albert Lesan, aquí, a Ràdio Estel.
El País de la Grandiositat Natural t'està esperant. Del 7 al 16 d'agost, al Canadà, amb el Club Més Amics. De les Rocky Mountains a l'Oceà Pacífic, el Canadà més sorprenent. Del 7 al 16 d'agost, Canadà amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles les escolars. Els nostres avis, dirigida a alumnes de primària i secundària. I treballs d'investigació sobre les persones dependents, dirigit a alumnes de batxillerat i FP. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945 65 85.
Ràdio Estel.
Vuit i gairebé 36 minuts, com dèiem a l'inici del programa, el passat 16 d'abril ens acomiadàvem així de Montserrat Minovis a la secció de l'Independent. Si més no, que no quedi l'intent que això sigui possible i veiem també, per què no, aquest proper any, aquesta imatge renovada que ara ens explicava Montserrat Minovis de l'Independent. Montserrat Minovis, com sempre, un plaer.
Moltes gràcies, igualment, per haver estat amb vosaltres tota aquesta temporadeta. Una abraçada a la vostra audiència i a vosaltres.
Igualment, una abraçada.
I que continueu fent aquesta bona feina.
I, per cert, bona Pasqua.
Igualment, bona Pasqua.
Que vagi molt bé, Montserrat. I nosaltres que li agraíem des d'aquí a l'inici d'aquest programa tota aquesta gran temporadeta que també ens ha donat a nosaltres. Un dia, evidentment, en què volíem retre d'alguna manera un homenatge des d'aquesta casa a la periodista Montserrat Minovis, que ens va deixar el passat dissabte. En parlem de la seva figura amb la periodista corresponsal del setmanari El Siglo de Catalunya, membre de la Independent i membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya. Teresa Carreras, molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
Per qui no en conegués la seva figura, qui va ser Montserrat Minovis?
Montserrat Minovis ha estat, és una gran periodista, una activista, una periodista que ha lluitat sempre per la llibertat, i quan dic per la llibertat vull dir també pels drets de les dones, i que ha dedicat tota la seva vida a treballar per aquests objectius.
Una desaparició que ens va agafar tots una mica així per sorpresa, eh? Comentàvem aquí també els membres de la casa de Radio Estel.
Sí, ens va agafar tots per sorpresa, jo mateixa hi vaig parlar encara el dia abans, perquè ella tenia un problema amb una vàlvula al cor que sembla que es cansaven molt, es cansava quan caminava molt, etc. I els metges li van aconsellar que s'ho cuidés, que s'ho curés i que s'ho operés. Ahir vaig estar al territori de les Corts, que és on ella és, encara avui, fins que a les 3 i quart, a les 3 o un quart de 4, es farà la seva cerimònia de comiat. I és una cosa que la tenien diversos membres de la seva família, la seva germana, alguns membres de la seva família, que havien estat operats sense cap problema.
Sí, com sigui, una dona amb gran vitalitat i una trajectòria que l'ha dut des de la ràdio municipal, de fet, a Ràdio Popular de Figueres, a Ràdio Sant Boi, fins a la direcció de Catalunya Ràdio, també.
Sí, ella va començar exactament tal com dius a Ràdio Figueres i ella va començar en política, deixa-m'ho destacar, perquè les seves ganes doncs, de treballar pels altres la van portar a política. I va començar amb Unió Democràtica de Catalunya. Jo, a Mataró, un dia vaig veure un míting seu que feia ella. Vaig entrar, vaig veure i després vaig tenir la sort que com a becària em van enviar a Ràdio 4, ens vam conèixer i vam forjar una amistat que ha durat tota la vida. I llavors ella efectivament va començar amb Unió Democràtica, va anar després a Iniciativa per Catalunya i després ja va dedicar-se a la seva vida professional com a periodista. I va treballar molt de temps a Ràdio 4. Jo vaig tenir la sort de trobar-la a Televisió Espanyola, perquè jo he treballat 25 anys a Televisió Espanyola, i a Televisió Espanyola ella va dirigir l'informatiu del matí, que va ser molt interessant. Jo presentava l'informatiu del matí quan a la televisió espanyola va començar les seves emissions del matí.
Parlar de Montserrat Minovis també és parlar d'una de les clares impulsores de la Independent, eh?
I tant. Amb ella vam començar, ara fa aproximadament uns 10 anys, la Independent, que és la primera agència de notícies amb visió de gènere, I realment, la Independent, com saps molt bé i com ja has dit moltes vegades, és un producte de la xarxa internacional de dones periodistes i comunicadores de Catalunya. Ella va ser una de les impulsores en el seu moment de la xarxa internacional i també va ser una de les impulsores. La xarxa internacional estava lligada a la Red Internacional de Periodistes con Visión de Género. I efectivament ha estat una xarxa internacional que ella ha impulsat, ha sigut presidenta de la xarxa, de la red, i una de les que va impulsar la Independent. Ens vam plantejar què hem de fer i ella mateixa la recordo perfectament amb una reunió en el local que teníem quan vam començar allà darrere de Correus, aquí a Barcelona, doncs ell va dir, no, no, hem de fer una agència de notícies amb visió de gènere. I ens hem de lligar a totes les altres grups de dones que estiguin treballant amb això. I ens hem lligat amb les llatinoamericanes de CIMAC, amb les de Madrid. I sí, sí, ella ha estat una persona que va portar als quatre confins del planeta la lluita per la igualtat de gènere, contra la violència masclista i per la visibilitat de les dones periodistes.
Per tant, com dèiem, una gran abanderada pel que fa als drets de les dones, conscient, de fet, que el fet de ser-ne una, de dona, mai li va posar fàcil.
I tant. Ella no ho va tenir mai fàcil. Ella no ho va tenir mai fàcil, però ella va lluitar. Ella era una persona que deia, no ens hem de deixar nosaltres espantar, i nosaltres hem de continuar. Ens ha tocat viure en aquesta etapa i és igual, nosaltres hem d'anar endavant. I efectivament, ella podies discutir-hi molt de com fer un comunicat, de com fer el que sigui, però ell era conscient que la seva situació com a dona i com a periodista la portava a lluitar doncs, per la igualtat, però, ja et dic, no hi gastava massa temps en discutir. I realment la seva visió de gènere la va portar a tot arreu. I sempre, per exemple, recordo molt bé quan estàvem fent l'informatiu de Miramar, l'informatiu matí, el Bon Dia Catalunya, jo sortia Bon Dia Catalunya i ella era la directora d'aquest programa, treballàvem amb en Ferran González, sempre el recordaré, amb en Jordi, i per tant ella sempre, totes les notícies, ja a la visió de gènere, ja transpoaven en les notícies que nosaltres fèiem. I això era molt avançat, perquè era als 80.
Teresa Carreras, quin diries que és el gran llegat que ens deixa Montserrat Minovis al món del periodisme?
Jo ja li he escrit, li he dit, Montse, no pateixis, nosaltres continuarem la teva lluita. I nosaltres continuarem. I el gran llegat és que amb aquests anys, el 8 de maig, el 8 de març, ha sigut un gran fet, i que jo encara la recordo en els Jardinets de Gràcia aquest any.
Sí, va parlar ella,
Sí, 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 llegint el comunicat i dient-nos hem de continuar endavant, hem de treballar fins que les dones i els homes siguem iguals en tot arreu i que s'acabi la violència de gènere. Jo crec que aquest és el gran llegat que ens deixa la Montserrat Minovis, que ha estat una gran persona.
Doncs a un quart de quatre, com bé ens informaves, qui es volia acomiadar d'ella, el tanatori de les Corts, que s'hi farà, evidentment, el seu funeral i el seu comiat. Teresa Carreras, periodista, corresponsal del setmanari El Siglo a Catalunya, membre de la Independent i membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya. Moltíssimes gràcies aquest matí per ser amb nosaltres i recordar així sempre també la tindrem present en aquests estudis a Ràdio Estel, a Montserrat Minovis. Gràcies, una abraçada.
Molt bé. A vosaltres, una abraçada.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Tres quarts de nou del matí i promocions a la nostra web, com per exemple... Quines, Mercè, rega?
Doncs mira, com cada setmana Radio Estel ja saps que regala cistelles amb selecció de productes Capravo, amb aquesta selecció tan variada en productes de Selectia, Vela i Sanya. Disculpa, et fem una pregunta que has de respondre a radioestel.cat. La pregunta d'aquesta setmana és de quina època de l'any ens ensenyen a fer les tapes del taller Chef Capravo? De quina època de l'any ens ensenyen a fer les tapes del taller Chef Capravo? Si saps la resposta, entra a www.radioestel.cat i allà podràs participar en aquest sorteig d'aquesta magnífica cistella Capravo. Però avui també, Joan, des de les promocions, us volem destacar que Radio Estel us convida al CaixaBank Polo Music Festival, al concert de Luz Casal, per exemple, que serà el proper dissabte 8 de juny a 9:45 del vespre, o un altre concert, també, dintre d'aquest festival, serà el divendres 7 de juny per veure Miguel Poveda. Què et sembla? Com et quedes? Doncs vinga, entreu a radioestel.cat.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida parlem amb Daniel Ruiz Trillo i el seu truc curt.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Vols caminar per una bona causa? Vine a la caminada solidària de Càritas del 18 de maig per la Serralada de Marina. El cost de la inscripció es destinarà íntegrament al projecte d'inserció laboral de Càritas, que ha ajudat prop de 4.000 persones a trobar feina. Inscriu-te a caritas.barcelona i aconseguim que més persones arribin a la meta. El 18 de maig, caminada solidària de Càritas a la Serralada de Marina. Fes passos amb nosaltres. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Truc curt.
Doncs vinga, amb aquesta rombeta que encetem un nou truc curt i, per tant, saludem a Daniel Ruiz Trillo, professor de català de l'Institut Angeleta Ferrer de Sant Cugat. Daniel Ruiz Trillo, professor, què tal?
Bé, molt bé, tu?
Preparat per aprendre català, com sempre.
I tant, som-hi.
I, com sempre, comencem amb el truc de palíndrom.
Truc de palíndroms.
Quin palíndrom ens portes avui?
El palíndrom d'aquesta setmana és... se n'és o no se n'és. Atenció, eh?
Cada dia m'ho compliques més, eh?
Se n'és o no se n'és. És del Verger, encara amb accent, encara és dels que han quedat. Que han, un dia, recorda que un dia em van parlar dels accents diacrítics,
sí,
que han quedat molt pocs, 15 només, dels més de 150 que hi havia.
Ara t'he de fer una pregunta jo, perquè jo sóc d'aquells que encara escric amb accent diacrític, perquè vaig aprendre en així català, diguem-ne. Això és correcte o ja no?
És correcte encara, sí, fins al 2021.
Sí. Tinc temps per desaprendre els accents diacrítics, eh?
Tenim 2 anys de marge.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Sí, crec que bàsicament és quedar-se amb aquests 15 i ja està.
I ja està, eh?
I oblidar els altres. Sí, de mica en mica, eh? Tampoc és tan fàcil.
Se n'és o no se n'és?
Se n'és o no se n'és.
M'agrada.
I la història relacionada amb aquest palíndrom, que com sempre és fictícia i no té absolutament res a veure amb la realitat...
Mai, ho hem de dir això sempre, eh?
Diu... Senyors jutges, votar no és cap crim. De demòcrata, se n'és o no se n'és?
Quanta veritat.
Truc de paraules.
Truc de paraula. Quina paraula ens portes?
A peu, i una altra vegada, com havíem fet les setmanes anteriors, i fa 2 i 3 i tal, allò que havíem fet expressions amb el cap i la cara, i parts de la cara, i parts del cap, i tot això, doncs avui expressions amb peu. Em porto més o menys una desena, eh?
Déu-n'hi-do.
Anar amb peus de plom, aquesta és... Home. No? Aquesta es diu molt, s'utilitza molt.
Un clàssic de clàssics, eh?
Aquesta, aquí has d'anar amb peus de plom, a vegades segons a on i segons amb qui. Buscar 3 peus al gat. Sí. 3 peus al gat.
És una d'aquelles que n'és molt clar el significat, però no acabo d'entendre d'on ve, eh?
Ostres, doncs la veritat és que...
Buscar
no
3 peus al gat, el gat tothom en sap que en té 4... No sé per què el tercer.
No ho sé, no ho sé, però sí que una persona rebuscada...
Això
que...
sí, eh?
Sí, sí. Ficar-se de peus a la galleda. A la galleda, perdó. Ficar-se de peus a la galleda és una mica, doncs, equivocar-se.
Molts polítics es fiquen de peus a la galleda.
Sí, sí, equivocar-se. Sí, normalment és això, o sigui, és com molt il·lustratiu, que t'imagines una persona ficant-se allà de peus a la galleda, no?, d'una manera molt, molt il·lustrativa, però sí que normalment és d'una manera així parlant, diguéssim.
Fotre la pota, es diu, també.
Sí, ficar la pota, sí. Parlant, doncs, t'has equivocat o has dit una cosa que no hauries d'haver dit.
Exacte.
Sí. Els teus peus, també, en el sentit de dir, em tens els teus peus.
Una reverència, eh?
Sí. També es pot utilitzar els peus, com volem dir, els peus a la part inferior, a part de sota d'algun lloc. Els peus de la muntanya, vaig dir, o el peu, de la... igual que es diu a la falda. També peus d'ànec, aquells que utilitzem per nedar. Després, fer-ho amb els peus, fer una cosa molt malament, es diu fer-ho amb els peus.
Sí,
igual que fer-ho amb el cap és fer-ho, doncs, amb molta consciència i molt de seny. De cap a peus vol dir totalment, o sigui, d'una manera total, de cap a peus, mirar algú de cap a peus, mirar, doncs, de dalt a baix. I, en canvi, no tenir ni cap ni peus és una cosa que no té cap sentit. No té ni cap ni peus. És una ximpleria.
Una ximpleria.
Són aquestes.
Professor, avui que portaves el terme peu, no me'n podia jo deslligar de parlar de que la setmana passada Barcelona va concedir la medalla d'or al mèrit esportiu, i ara em venia el peu al cap per allò del futbol, al mestre, a l'estimat Joaquim Maria Puyol.
Ostres.
O sigui que tot va rodó avui, eh? Tot va rodó, aquesta n'és una altra.
Tot va rodó, sí, tot sí, sí, sí. Me'n recordo encara amb molt d'amor, molt de carinyo, del treball aquell que van fer aquells alumnes meus de l'institut sobre la llengua de les retransmissions esportives, que si vols que algun dia tornin a venir, jo els hi dic, jo encantat.
Tornaran.
Més ara, amb l'excusa aquesta d'aquesta medalla, d'aquest premi, doncs encara amb més motiu. Parlant de premis i aplecs i tal...
Doncs vinga, som-hi.
Aquest propassat dia 6, dissabte, vaig anar a l'aplec palindromista.
Aplec palindromista,
sí. Sí, és ben curiós. Existeix. Això existeix de veritat. No m'ho invento. Això sí que no és ficció, com els contes aquests. No, és ben veritat. És ben veritat. Existeix un club palindromista internacional, de fet es diu així, CPI, Club Palindromista Internacional, en són les sigles, CPI, que editen també la revista Semagames, és una revista que evidentment té un títol capicua, Semagames, o Semagames, i té la seva seu a Catalunya, i la majoria, doncs, dels... Ja, tenen gent arreu del món, però els principals líders i la gent més activa, doncs, són catalans, i són, doncs, bojos, també fans, també friquis, en podríem dir, dels capicues, i ens vam trobar a Sant Quirze, vam veure la pel·lícula aquella Viva el Palíndromo.
Home, i... la va recomanar aquí,
Sí, sí, en el seu moment, quan va sortir a l'Argentina, en vam parlar i la vam recomanar. I vam fer un dinar, doncs, de germanor. De germanor, i sempre ells brinden dient arriba la birra. Jo, la veritat, jo bec aigua, sempre.
Però és igual.
Però també ho vaig dir.
S'ha de brindar amb palíndrom, també.
També ho vaig dir.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, si a algú li agrada molt els palíndroms, se'n pot fer?
Sí, se'n pot fer soci. Jo en soc soci, i és obert a tothom.
Per tant, no estan tots inventats, de palíndroms, entenc.
No, què va.
N'hi ha moltíssims, moltíssims, no te'ls acabes.
Sí, cada vegada en creen més, i se'n va fer un recital, i la gent presentava llibres sobre palíndroms, i la veritat és que això, o sigui, existeix aquest hobby. No aplega potser tanta gent com un altre hobby de llibres o de sèries o de pel·lícules o d'esports, Però sí, 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 que existeix. I m'alegra que saber que no sóc l'únic.
Ves que no acabeu fent fira al mobile, també. Truc de cançó.
Truc de cançons.
Quina cançó ens portes?
Fer-te feliç de Oques Grasses.
Home.
Sí, sí, és curiós perquè cada vegada trobo més grups en noms d'animals. O que tenen a veure amb els animals.
Sí o no?
Com bus... zoo, animal, Oques Grasses... Cada vegada...
Brahms, un altre clàssic.
Brahms, és curiós, és molt curiós.
Sí, senyor.
Això es podria estudiar també en algun treball de recerca algun any.
Donant pistes ja per futurs alumnes. Oques Grasses, que són així.
El mal temps i s'amagui lluny l'orgull. Fer-te feliç tot el que tinc, que sigui tan fort que et surti tot de dins.
Tot seguit... Ara, mentre sonava Oques Grasses, que li anava dient al professor Daniel Rostillo que un dia n'hauríem de parlar d'aquest fenomen, i és que, a pare meu, ha tornat una nova època daurada del que és, no sé si el rock, però la música catalana, segur.
Sí, segurament avui en dia ja no és tan només, exclusivament, com era als anys 80 i 90, pop-rock, sinó que avui en dia ja existeixen més tipus de música, sobretot això que té aquesta, Fer-te feliç, una mica així com de reggae.
Una
com,
miqueta, eh?
Sí, hi ha molts grups doncs, d'escà, de patxanga, de reggae, de rumba catalana i de barreja una mica entre tot, com més festius. Però la veritat és que sí, n'hi ha molts i amb molta quantitat i molta quantitat i qualitat.
Escolta'm, doncs, en Fer-te feliç d'Oques Grasses, Daniel Ruiz Trillo, professor de català de l'Institut Angeleta Ferrer de Sant Cugat. Arriba la birra.
I sigueu feliços.
Guaita que vinc, no sóc res, però tot cada instant de respirar. Si et canto, despullo allò viscut tot ben fort i ben il·lus. Canto el temps que fuig, sempre aprofitant el bon vent. I a cada passa moro donant-te trossets eterns de vida plens. L'aire va ple de tu. Jo m'hi abraço foll penjant de ton pit el bu. Abraço foll penjant de ton pit el buit.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Mig minut i arribem a les 9 del matí. A les 9, Mercè Raga, que ens porta tota la informació actualitzada. I després no es perdin una nova edició de Tirant pel Dret amb els advocats de Digestum Legal. Sàpiguen que poden utilitzar el telèfon del directe al 93-409-2771 o 93-409-2772 per preguntar els seus dubtes. Avui, sobre... Ara ho veuran sobre què.